Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia, de jaqueta al matí i ulleres de sol. La temperatura màxima arribarà fins als 20 graus en una jornada de temps tranquil i assolellat.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal? Bon dia. Les 8 del matí d'aquest dimecres 18 de novembre del 2020. El dia que us explicarem quin és el pla de l'escalada que prepara el govern i que ahir es va filtrar, una desescalada que arribarà a partir de dilluns i que mantindrà els confinaments perimetrals almenys durant un mes. Això vol dir que legalment, durant un mes, almenys no podran venir persones de fora del Baix Empordà, segons aquest pla de desescalada. També preveu que, vaja, limitar bastant els aforaments de bars i restaurants, no deixar-los obrir la nit les dues primeres setmanes, etcètera, etcètera. Ho repassarem tot amb l'Eugènia Güell, però, diguem, per una banda és positiu començar a tenir detalls de com serà la desescalada, com seran els propers mesos, després de dies de secretisme. El problema és que tot això ho va filtrar algú, no se sap qui, a diversos mitjans. I el problema és saber d'on ve això i què hi ha de cert, perquè tenim un problema quan el Sergio Delgado, que potser no us sona, en alguns mitjans l'han entrevistat bastant, és el subdirector de Protecció Civil. És una persona que surt molt a parlar quan s'ha d'explicar restriccions i això, i tenim un problema quan aquest home surt a Twitter i diu això és una falta de respecte, qui ho hagi filtrat no ha fet un favor ni als ciutadans ni a les persones que intenten saber la veritat. Tot això mentre les dades del coronavirus segueixen baixant, amb una R que està situada al 0,7, això és una bona notícia, i esperem, mentrestant, que vagin baixant també les ocupacions a les UCIs. Avui us ho explicarem això, també us ho explicarem diversos detalls d'algunes zones de casa nostra, per exemple. Felicitarem el projecte Enginyera i també l'Ajuntament de Palafrugell perquè els han reconegut els Premis ITEC a les millors iniciatives tecnològiques. Parlarem amb ells i us explicarem en què consisteixen les iniciatives premiades. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí a Ràdio Capital.
Avui al Supermatí parlarem amb en Manel Canadell, que és el president de l'Associació d'Empresaris de Castellplatja d'Aro, de l'ADEM, per parlar d'aquest pla d'escalada i com veuen ells les properes setmanes en un municipi eminentment turístic com és Castellplatja d'Aro. I acabarem el programa parlant de cultura i de literatura, trucant a la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella perquè ens recomani un llibre, com fa cada dia. Saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
I Paula Balsebre, bon dia.
Hola, bon dia.
El govern prepara una desescalada que començarà dilluns vinent, dia 23, amb una primera fase que implicaria tancar els aforaments, per exemple, reobrir la cultura amb aforament limitat i també reobrir bars i restaurants. Dóna'ns els detalls, Eugènia.
Podrien obrir cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts amb un aforament del 50% i un màxim de 600 persones. Bars i restaurants podran obrir el 30% a terrasses i a l'interior. El govern vol negociar que puguin obrir des de les 6 del matí a les 5 de la tarda. Es reprèn també la pràctica esportiva federativa no competitiva en equipaments a l'aire lliure. Tot i així, de moment seguim amb el toc de queda i el confinament de cap de setmana.
A Palamós denuncien un conductor amb alcoholèmia i un permís fals. Sandrin.
Sí, diumenge a la tarda la policia local de Palamós va interceptar un conductor d'una furgoneta que duia un permís fals. Segons informa Ràdio Palamós, li van fer una prova d'alcoholèmia que va indicar que havia begut més del compte. A més, l'home no va respectar les restriccions municipals de cap de setmana.
Han retirat 66 cotxes abandonats de la via pública de Sant Feliu de Guíxols els últims mesos.
Segons l'alcalde de Sant Feliu, Carles Motes, tenen localitzats bastants més cotxes abandonats a la via pública i, per tant, aquesta xifra anirà en augment els propers dies. En aquests automòbils localitzats hi ha una enganxina groga perquè vol dir que estan en tràmit de ser retirats.
Els Premis ITEC a les millors iniciatives tecnològiques han guardonat el projecte Enginyera i l'Ajuntament de Palafrugell.
Sí, l'Ajuntament de Palafrugell està premiat per la seva aplicació per controlar l'aforament de les platges a l'estiu. El projecte gironí Enginyera, que realitza tallers i activitats per trencar estereotips de gènere a l'educació de nens i nenes, ha guanyat el premi a la millor acció de màrqueting digital de les comarques gironines. Andrea González, cofundadora del projecte, explica la importància d'aquest premi.
Per nosaltres rebre un reconeixement gironí quan el projecte és gironí, doncs també és un gran honor.
Parlem ara del nou pla de joventut de la Bisbal, que està en mans dels joves de la vila.
Sí, l'àrea de joventut de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà crearà un nou pla local de joventut, juntament amb la cooperativa i l'APSO, de cara als tres propers anys, des del 2021 fins al 2024, i comptarà amb la participació dels joves del municipi.
I la unitat d'infància de l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro ofereix activitats extraescolars mantenint els grups bombolla.
Sí, les activitats es realitzaran a les instal·lacions de les tres escoles de primàries del municipi, Vall d'Aro, Els Estanys i Fanals d'Aro, mentre durin les mesures preses el 29 d'octubre.
Doncs ja ho sabeu, segueixen les activitats extraescolars a Castellplatja d'Aro. Previsió del temps quan són les 8 i 6 minuts. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Sembla que continua el temps tranquil. Segur que ens trobem en l'època més plujosa de l'any, Albert.
Doncs encara que no ho sembli, així és, efectivament. El novembre és estadísticament el mes més plujós de l'any, però enguany sembla que no ho serà. Un dia més seguim parlant d'estabilitat atmosfèrica i domini de l'ambient assolellat. Matí fresc, però no tan fred com ahir, quan vam arribar a tan sols 4 graus a la Bisbal d'Empordà o 5 a Torroella de Montgrí. Avui les mínimes es situaran entre els 7-9 graus i els valors màxims fregaran els 20 graus. Durant la propera matinada i fins demà al matí es poden formar alguns bancs de boira o núvols baixos amb reducció de la visibilitat a primera hora, però en general dijous tornarà a ser un dia dominat per la bonança atmosfèrica. Això sí, a partir de demà al vespre entrarà el vent de tramuntana que ens acompanyarà també tota la jornada de divendres.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
El comentari d'avui ens l'envia la presidenta d'Òmnium Cultural al Baix Empordà, la Neus Colomer.
Diuen que la lectura és la tercera activitat que més ens ha ajudat a suportar el confinament per darrere de la televisió i les trucades telefòniques. El confinament, provocat per la Covid-19, ha fet créixer el número de lectors freqüents i ha fet augmentar l'estona dedicada a la lectura. Si esteu buscant alguna nova lectura que us ajudi a passar aquests dies sense restauració, cultura ni esport, avui us recomano un llibre que vaig descobrir a la darrera edició de l'Indi Lletres. Es tracta de l'Odissea dels Minorcans, del periodista i filòsof mallorquí Alfons Martí Bauzà. Al segle XVIII, sota la dominació britànica de Menorca, un influent doctor escocès va convèncer a més de 1.000 habitants de Menorca, homes, dones i nens, a més d'alguns grecs i italians, per seguir-lo fins a Florida, on havien d'establir-se com a colons. No obstant això, es van trobar de sobte en una plantació en condicions de treballs forçats. Després d'anys de fam, malalties, brutalitats per part dels capatassos i incompliment de contractes, van decidir escapar i els supervivents es van instal·lar a la ciutat de St. Austin, on els minorcans es van convertir en el nucli civil de la ciutat. Van florir l'agricultura, les arts, la pesca i les tradicions culturals de Menorca. Des del segle XIX, la petita ciutat va ser coneguda com la Montpellier d'Amèrica per la bellesa de les seves pintoresques cases i places, la cura dels cultius, l'hospitalitat i l'alegre atmosfera d'una ciutat on els carnavals i les celebracions festives i musicals atreien viatgers, convertint-la en un referent cultural als Estats Units. A dia d'avui, llinatges com Vilallonga, Llambies o Cinters són habituals a St. Austin. Tota una història de superació que demostra que la cultura és l'últim reducte de la resistència que protegeix l'essència d'un poble.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia, doncs, una col·laboració sorprenent, bastant sorprenent, Aitana amb Katy Perry i Tiesto amb aquest nou remix de Resilient. I know there's gotta be rain if I want the rainbows. And I know the higher I climb, the harder the wind blows. Yeah, I've gone to sleep night after night punching a pillow. But do you know the darker the night, the brighter the stars?
Destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Avui, si no tens una bona web per al teu negoci, no existeixes. A Creativa Online et farem la teva nova web des de només 19 euros al mes. I pel mateix preu, et preparem la teva botiga online perquè puguis seguir amb el teu negoci, a la xarxa i sense quotes d'alta ni de permanència. I ara més que mai, som solidaris amb els restauradors. Si tens un bar o un restaurant, et creem la plataforma de menjar per emportar totalment gratuïta. Informa-te'n al 900 933 223 o al web creativaonline.cat.
Salsa, bachata, son.
La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. radioindiana.cat. L'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
El balcó de Calella t'ho posa fàcil i s'adapta a la nova situació amb el servei de takeaway i domicili. Gaudeix de les nostres especialitats a casa. Plats acabats i semiacabats, ceviches, tartars, canelons, croquetes i també per emportar una àmplia varietat d'arrossos i fideuars. Pots venir a buscar el teu encàrrec o t'ho portem a casa de dijous a diumenge de 10 a 2. El balcó de Calella a casa. Fes el teu encàrrec al 689 62 53 71. 689 62 53 371 o visita el nostre web albalcodecalella.com.
Ara mateix passa un minut i mig d'un quart de nou del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
A partir de dilluns que ve comença la primera fase de l'escalada que treballa el Departament de Salut i Interior. Són quatre fases i es passaria de fase segons la velocitat de contagi estigui per sota del 0,9 i que els nous ingressos setmanals de casos de Covid estiguin disminuint. Cada dues setmanes es revisaria per territori. De moment es tracta d'un esborrany pendent de confirmar i que conté detalls sobre alguns dels casos. I atenció, perquè acabem de saber que ahir al vespre va haver una reunió d'urgència de mig govern. Això inclou salut, educació, empresa, territori, el conseller, el vicepresident aragonès, diversos membres del govern, i segons ha avançat el món a RAC1, hi haurà alguns canvis en aquest informe, en aquest projecte de desescalada que ahir avançaven diversos mitjans i que estàvem a punt de repassar. Els principals canvis afecten l'hostaleria i la restauració, perquè si fins ara estava previst que bars i restaurants poguessin obrir el 30% tant a terrasses com a interior i només fins les 5 de la tarda, doncs segons ha avançat RAC1, això s'allargaria fins a les 9 de la tarda, fins a les 9 del vespre. Per tant, obririen de 6 del matí a 9 del vespre, preparats per que els clients puguin complir amb el toc de queda. I també s'ampliaria l'aforament. A les terrasses no hi hauria límit d'aforament, però sí que s'hauria de mantenir una distància de 2 metres entre comensals. Val? Per tant, aquesta seria la diferència respecte al que van explicar ahir. Els restaurants podrien obrir fins les 9 del vespre i les terrasses no tindrien límit d'aforament. Hostaleria i restauració i hotels, això, com dèiem, pel que fa als hotels, podran tenir a partir del segon tram, sí que ja s'ampliaria més a l'interior els espais, els aforaments. Repassem quines són les característiques d'aquesta desescalada, Eugènia, també pel que fa a la cultura.
Podrien obrir cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts amb un aforament del 50% i un màxim de 600 persones. Museus i sales d'exposició estarien al 50% i tots aquests espais es podran omplir al quart tram al 70% de la seva capacitat. Tot i així, les festes majors continuen suspeses.
I ara, Eugènia, pel que fa al comerç, quines característiques tindrà aquesta desescalada?
Es mantindrien oberts comerços de menys de 800 metres quadrats amb un 30% d'aforament i a un 50% a partir del segon tram. Els centres comercials es mantenen tancats i, per tant, cap canvi fins al tercer tram, quan sí que es podran obrir els centres comercials al 30% i a un 50% en el quart tram.
I pel que fa a l'esport?
Es reprèn la pràctica esportiva federativa no competitiva en equipaments a l'aire lliure. També podran reobrir les instal·lacions esportives a l'aire lliure amb un aforament del 50% i piscines, també les tancades. A partir del tercer tram es podria ocupar el 70% dels equipaments esportius i al quart tram ja es recuperarien totes les activitats esportives. Tot i així, segueixen tancats els parcs infantils interiors, els bingos i les sales de joc.
Característiques pel que fa a l'educació.
Escoles i instituts es mantenen oberts, batxillerats i cicles formatius recuperen el 100% de la presencialitat al quart tram. Les universitats han de seguir oferint classes teòriques virtuals i, d'altra banda, se suspenen les activitats extraescolars que no es facin amb grups estables del mateix centre escolar. Al segon tram es permetrien extraescolars no reglades amb un sol alumne i al quart es permetran les extraescolars no reglades i l'educació en el lleure.
I pel que fa a les activitats socials, haurem de mantenir el límit de 6 persones?
No hi haurà canvis fins al tercer tram del pla d'obertura, quan es podrà passar a un màxim de 10 persones.
Una cosa important, el confinament del cap de setmana, quines característiques tindrà?
El confinament es manté en aquest primer tram, però es permetria la mobilitat dins de la comarca en la mateixa franja horària en un segon tram. En el tercer tram es permetria també la mobilitat entre diferents comarques limítrofs si estan en el mateix tram de desescalada. Tot i així, no es podria sortir de Catalunya fins al final de la desescalada.
Pel que fa al toc de queda?
De moment segueix en tots els trams de desescalada.
I es podran fer congressos, convencions i fires?
Se'n manté la prohibició, però pel que fa als actes religiosos i cerimònies civils es quedarien amb un aforament del màxim del 30% i un màxim de 100 persones, amb excepcions justificades.
De tot plegat en parlem a aquesta hora del matí amb una part dels sectors implicats, en aquest cas amb en Manel Canadell, que és el president de l'Associació d'Empresaris de Castellplatja d'Aro. Senyor Canadell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Insistim, en aquesta diferència que ha avançat RACUR respecte a l'informe que vam conèixer ahir per la desescalada. Segons han pactat diversos membres del govern, i que encara s'estan acabant de retocar els serrells, els restaurants, bars i restaurants podrien obrir fins les 9 del vespre amb un aforament màxim a les terrasses il·limitat, per tant, tothom qui càpiga, però mantenint les distàncies de seguretat, i a l'interior un 30%. Aquesta és la novetat, Manel, no sé si te n'havies assabentat o avançat a RAC1, però vaja, és un canvi respecte al document que s'havia filtrat ahir. Vull dir, els sectors professionals no teniu constància formal de com serà l'escalada encara, entenc.
No, naturalment no. Com va ser norma en aquestes últimes mesos referent al confinament, cada dia hi ha notícies noves, moltes vegades contradictòries l'una de l'altra, i en realitat nosaltres només donarem a conèixer novetats quan siguin realment ja publicades i reals, perquè ja no és nou que van canviant a mesura de que les pressions o de que les dades van siguin més o menys favorables i van haver-hi canvis sobre la marxa. Això complica una mica més les previsions de l'empresariat, però bé, és el que hi ha i amb això ens hem d'anar acostumant a treballar.
Clar, és la tònica habitual, no? Durant tota aquesta pandèmia, una mica improvisació per part de les autoritats. No sé si això us permet treballar amb previsió, segur que no, però quins perjudicis té ara mateix no saber si amb quines característiques podreu obrir dilluns, per exemple?
Clar, això afecta bastant, d'una manera bastant greu, en el sentit de provisions de material, provisions de personal. Em dóna la sensació que es va una mica mirar-se les parts polítiques l'una amb les altres, a veure què fa un o què fa l'altre, i en base d'això van prenent decisions. La realitat és que nosaltres, com a última eslabó de la cadena, ens afecta d'una manera important, ja dic, en tot el tema de provisionament, i també confon en la gent, en els possibles consumidors, confon perquè cada moment està canviant la normativa, inclús la gent que té pensat fer una activitat o una altra han d'estar sempre pendents com a consumidors de veure quina serà la nova notícia que apareixerà.
Clar, Platja d'Aro, en aquest sentit, és un centre comercial important, un punt comercial important, però l'avinguda de Platja d'Aro, si alguna cosa destaca, és per les seves terrasses, pels restaurants, que ara mateix estan tancats. Com ens hem d'imaginar Platja d'Aro a partir de la setmana que ve? Creus que podran obrir bars i restaurants amb aquestes restriccions?
Sí, a veure, el que és clar...
És a dir, obrir podran obrir segur, el que em refereixo és si serà rentable o no.
A veure, Platja d'Aro, nosaltres som una població turística que, com a tal, tenim una oferta molt més gran a nivell de serveis, restauració, comerç, a la població que som. Nosaltres estem preparats per rebre a l'estiu, doncs, 9-10 vegades el tamany de la població que tenim en aquest moment. El fet que es puguin obrir els establiments a nivell local, evidentment beneficia, perquè el consum intern doncs, també existeix, però el nostre gran problema ve siguent que no ens permetin sobretot venir la gent de Girona i de Barcelona. Aquí és on tenim el problema gran, perquè el consum intern no permet diguem, que els negocis es mantinguin i siguin rendibles.
Clar, és a dir, serà difícil que la majoria puguin obrir si no pot venir gent d'altres punts, d'altres municipis, perquè les dues primeres setmanes serà confinament municipal.
Clar, això ens ha passat dintre el comerç. El comerç, petit comerç i gran comerç, no ha tingut que tancar, hi ha hagut les limitacions d'aforament, però s'ha pogut tenir obert, i el que hem notat és que la davallada de les ventes és pràcticament d'un 80 o un 90%.
Si Déu-n'hi-do.
Bé motivat, sí, pel motiu de, primera, de que el consum intern, doncs també ja dic, s'ha reduït, i sobretot per la no afluència de visitants.
Per tant, clar, això es limita al cap de setmana, però sí que és cert que ha tingut un efecte greu, no?, el confinament perimetral, perquè bé, té tota la lògica del món, que a Platja d'Aro hi va comprar majoritàriament gent de fora de Platja d'Aro. Això, no és, segons aquest pla d'escalada, no canviarà fins d'aquí a més de dues setmanes. D'aquí a dues setmanes podrà venir gent d'altres punts del Baix Empordà, en principi. Però allò, una obertura clara, segurament fins al 2021 no hi serà. Vosaltres quina confiança teniu en les millores sanitàries que pugui haver en el sentit de vacunes, però també testos ràpids? Hi ha moltes associacions d'empresaris, per exemple la Cambra de Barcelona, que està confiant molt en els testos ràpids per fer-los als clients, per fer-los a persones que hagin d'allotjar-se a un hotel, hagin d'anar a restaurants. Vosaltres confieu en aquestes mesures i que aviat puguin suposar una millora en la quantitat de persones que poden venir?
Clar, tot el que sigui medis proposats pel govern que beneficiï la millora o la desaparició del virus, n'estem totalment a favor. Com a empresaris no sabem exactament quins són els protocols que calen per poder que això sigui una mesura efectiva, no? Confiem en el que diuen les autoritats sanitàries. Nosaltres, al final, el que pretenem és que això, com tothom, imagino, perquè per un tema de salut, naturalment, i després per un tema dels comerços, perquè cal tenir en compte que nosaltres ara, concretament a Platja d'Aro, portem des del mes de setembre amb unes davallades importantíssimes. Una cosa que desitgem és que a partir del pont de la Puríssima, que no sabem encara en aquest moment, o tot sembla indicar que no es podrà visitar gent, intentar, com si era, salvar la campanya de Nadal, perquè després, si això no fos possible, ens trobaríem en un escenari que fins pràcticament Setmana Santa no tindríem un pic de vendes, i moltes empreses això difícilment ho podran resistir, tal com està tot plegat en aquest moment.
Clar, això clar, és important, no? El fet de perdre no només aquestes setmanes, sinó la campanya de Nadal. No, de moment no la doneu per perduda encara.
No, nosaltres no la podem donar per perduda de cap manera, però som conscients de que cal fer alguna cosa més, sobretot en llocs així turístics com nosaltres, perquè les grans capitals potser sí que amb el comerç intern poden sobreviure, però nosaltres, que depenem tant de la visita dels visitants, si no se'ns permet que la gent es pugui moure, ens presenta un escenari bastant negre, diria jo.
Per exemple, això que hem sabut aquests dies, que el govern prepara testos massius per poder fer a la població, a tota la població abans del Nadal, veurem si és una bona alternativa. Vosaltres teniu constància de si està prevista, si hi ha la cambra d'aquí de Sant Feliu o alguna entitat d'aquí també té previst fer testos a la població, igual que està fent la Cambra de Barcelona?
No en tenim coneixement, a hores d'ara, però sens dubte seria una iniciativa molt positiva. Tot el que sigui, repeteixo, tot el que sigui poder, diguem, avançar en el que és la normalització, nosaltres hi estem sempre d'acord. En tot cas, no ens correspon, com ja he dit, a nosaltres pensar en aquest tipus de mesures. Ja tenim prou feina amb la pròpia tasca diària d'anar obrint els comerços, però naturalment que tot el que sigui enfocat a que nosaltres puguem, tots plegats, puguem en seguida poder tornar a la normalitat, evidentment n'estem a favor. Sí.
Doncs en seguirem parlant. Manel Canadell, president de l'Associació d'Empresaris de Castellplatja d'Aro, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies i que tinguem tots plegats un bon dia.
Sí, i molta sort.
Gràcies.
Tot això passa quan estan passant altres notícies al món. Recordem, insistim en el que us explicàvem a aquesta hora del matí i que ha avançat el món a RAC1, que és que el govern prepara altres mesures o canvis en les mesures que es van anunciar ahir, que es van avançar ahir per part de diversos mitjans. La principal passaria per que els restaurants i els bars puguin obrir fins a les 9 del vespre. Per tant, seria un sopar d'aquests allò europeu, marxar, sopar a les 8 del vespre i a les 9 tothom a casa i preparats pel confinament de nocturn, pel toc que queda de les 10 del vespre. És una de les notícies del dia i en seguirem pendents. El problema és que tot això vagi per filtracions i no es conegui públicament, però què hi farem? Les 8 i 10 minuts, de seguida tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Sona radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Continuem el repàs de l'actualitat a Palamós, perquè han denunciat un conductor que conduïa begut i amb el permís fals. Sandrine.
Sí, diumenge a la tarda la policia local de Palamós va interceptar un conductor d'una furgoneta que duia un permís fals. Això va passar a l'Avinguda de la Llibertat després que un veí la truqués perquè al voler estacionar la furgoneta va xocar contra una moto i la va tirar al terra. El vehicle va marxar i la policia finalment el va interceptar una mica més lluny a la Cruïlla amb el carrer d'Emili Joan. Segons informa Ràdio Palamós, hi van fer la prova d'alcoholèmia, que va indicar que havia begut més del compte, ja que portava 0,56 mil·lígrams d'alcohol, quan el màxim legal és de 0,25. A més del seu permís fals, l'home no va respectar les restriccions municipals del cap de setmana, ja que és veí de Palafrugell. Finalment, la policia el van anunciar per un delicte contra la seguretat del trànsit, alcoholèmia i per no respectar el confinament.
Seguim parlant de cotxes, en aquest cas cotxes abandonats a Sant Feliu de Guíxols. Perquè s'han retirat 66 vehicles abandonats a la via pública a Sant Feliu en els darrers mesos. Aquesta és la dada que donava l'alcalde de la ciutat i és que el consistori està seguint una política per retirar turismes abandonats i també deixar espai als vehicles en funcionament i netejar la imatge de la via pública.
Motes ha dit que si es detecta que l'estat d'un vehicle abandonat és insuficient com per poder tornar a circular, es tracta com a residu sòlid. Es porta doncs al dipòsit municipal i encarreguen a una empresa que traslladi tots els automòbils d'aquestes característiques perquè siguin destruïts. Lligat a això, l'alcalde guixolenc també advertia que els 66 vehicles ja es van portar al dipòsit en el seu moment i que en tenen localitzats bastants més abandonats a la via pública. Per tant, aquesta xifra anirà en augment els propers dies. Sobre aquests automòbils que diem que ja tenen localitzats, Carles Motes van dir que portaven una enganxina groga perquè estan en tràmit de ser retirats. I si bé la prioritat són els cotxes que ocupen la via pública, l'alcalde de Sant Feliu també afegia que estan fent igualment el tràmit i seguiment per poder eliminar vehicles abandonats que han detectat a d'altres espais que potser sí que queden més amagats. La voluntat és retirar els cotxes als carrers i descampats, així doncs van advertir que continuarien fent net de vehicles abandonats i que, com dèiem, la xifra va en augment.
El que us explicàvem al principi del programa, hem de felicitar tant l'Ajuntament de Palafrugell com una mestra de la Bisbal per haver aconseguit uns premis importants a nivell de tecnologia a la demarcació de Girona. I és que s'han anunciat els premis ITEC i entre els guardonats s'hi troba el projecte feminista Enginyera i també l'Ajuntament de Palafrugell. Anna Salvador.
Sí, són uns premis organitzats per l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona. El projecte Enginyera ha rebut el premi a la millor acció de màrqueting digital de les comarques gironines. L'Enginyera és un projecte que va néixer en plena pandèmia i que mitjançant tallers té l'objectiu de trencar els estereotips de gènere que hi ha al voltant de les disciplines de ciència, tecnologia, enginyeria i arquitectura i matemàtiques. Així ho explica la seva cofundadora, Andrea González.
En general, els tallers d'enginyera van per nens i per nenes, per famílies, per empreses, per tothom que es pugui educar en obrir aquesta mentalitat que les nenes poden fer el que vulguin. Ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques, escriure un llibre o anar a l'espai.
Andrea González també destaca que el territori i poder desenvolupar tallers a Girona és un dels seus punts forts. Diu que per això és tan significatiu haver guanyat aquest premi.
Gairebé tot es fa a Barcelona, tot es fa a Madrid. Aleshores, juguem molt amb... Ei, voleu que portem aquest projecte a províncies? Que per nosaltres rebre un reconeixement gironí, quan el projecte és gironí, doncs també és un gran honor.
Com dèiem, Anna, l'altre guanyador dels premis ha estat l'Ajuntament de Palafrugell.
Sí, exacte. El consistori va rebre el premi de la millor iniciativa tecnològica en l'àmbit de l'administració local. El guardó va ser concedit a l'Ajuntament de Palafrugell per la creació de l'aplicació per controlar l'aforament de les platges, que es va posar en funcionament aquest estiu. Recordem que aquesta aplicació permetia limitar l'accés de la gent a les platges i informar els usuaris de l'aforament en temps real. El visitant podia consultar abans d'anar-hi si aquella platja estava oberta o tancada i així canviar segons l'aforament. L'objectiu era controlar que no se superés el nombre màxim de persones a les platges del municipi, amb l'ajuda d'un cos de 18 agents cívics.
Seguim al Supermatí quan són les 8 i 37 minuts. La unitat d'infància de l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro ofereix activitats extraescolars mantenint els grups bombolla.
Sí, l'Ajuntament dona l'oportunitat a la joventut bisbalenca per expressar la seva opinió sobre el funcionament del municipi i fer propostes de millora. En aquest sentit, es convida els bisbalencs d'entre 12 i 29 anys a respondre a una enquesta i a connectar-se el proper dilluns 23 de novembre de les 7 a les 8 i mitja a la sessió participativa telemàtica que es farà a través de Zoom. Amb aquesta enquesta, l'Ajuntament es vol apropar a la realitat dels i les joves del municipi per tal de conèixer les seves necessitats i inquietuds. L'objectiu serà identificar i obtenir informació crítica que permeti crear un pla local de joventut que s'adapti a la realitat del municipi i s'orienti de forma efectiva.
Exacte, això és el que us havíem d'explicar relacionat amb el nou pla local de joventut de la Bisbal que està en mans dels joves de la vila. El que us dèiem, ara, Sandrín, tot el que té a veure amb les activitats extraescolars a Castellplatja d'Aro que es mantenen dins del grup Bombolla.
Exacte, la unitat d'infància de l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro Segaró ofereix des de dilluns 16 de setembre les activitats extraescolars previstes inicialment per la Casa Lila i el Casal Prejúnior a les instal·lacions de les tres escoles de primària del municipi. La proposta durarà fins que s'acabin les mesures preses el 29 d'octubre. Cada grup podrà assistir un dia o dos a la setmana, entre 3:45 i 6:45 de la tarda. Es realitzaran activitats a l'exterior, com ara jocs, tallers o contes. També hi haurà un espai de deures.
I quins alumnes hi poden accedir?
Per una banda, hi podran participar els alumnes que ja estan inscrits a la Casa Lila i al Casal Prejúnior. D'altra banda, per a les places vacants hi haurà inscripcions entre el 17 i el 20 de novembre. El cost serà de 10 euros per dia. Les places són limitades i cal un mínim de participants per cada grup. Les inscripcions s'han de realitzar a la Casa Lila de Platja d'Aro de forma presencial amb cita prèvia o en línia al web de l'Ajuntament.
Cinc minuts i serà un quart de nou del matí. Begur i Esclanyà se sumen a la Setmana Europea de Prevenció de Residus que tindrà lloc del 21 al 29 de novembre.
Sí, l'Ajuntament de Begur s'hi sumarà de la mà de l'Àrea de Medi Ambient amb l'impuls de dues campanyes obertes a tota la població. La primera iniciativa que s'ofereix a tots els veïns i veïnes és la campanya Recicla el teu mòbil i salva vides. El projecte té com a objectiu recollir telèfons mòbils en desús pel seu reciclatge. Aquesta campanya s'allargarà fins al 13 de gener i qui vulgui participar haurà de lliurar els mòbils en algun dels punts de recollida d'habilitats.
I de què tracta la segona campanya?
Doncs la segona campanya és la recollida de joguines reutilitzades. És un projecte que té per objectiu impedir que els nens i nenes en situació de pobresa o amb risc d'exclusió social es quedin sense joguines durant el Nadal. Del 23 de novembre al 14 de desembre es podran aportar joguines i jocs no bèl·lics i en bon estat per tal que siguin repartits entre les famílies que ho necessitin abans de les festes. Per participar en aquesta campanya caldrà aportar les joguines que es vulguin donar a algun dels punts de recollida d'habilitats, que són l'Ajuntament de Begur, l'Escola Doctor Arruga de Begur, el local polivalent d'Esclanyà, l'Oficina de Turisme de Begur i l'Espai Mas d'en Pinc.
Tres minuts per tres quarts. De seguida tornem i parlem de llibres amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio. Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament. Avui, si no tens una bona web per al teu negoci, no existeixes. A Creativa Online et farem la teva nova web des de només 19 euros al mes. I pel mateix preu, et preparem la teva botiga online perquè puguis seguir amb el teu negoci, a la xarxa i sense quotes d'alta ni de permanència. I ara més que mai, som solidaris amb els restauradors. Si tens un bar o un restaurant, et creem la plataforma de menjar per emportar totalment gratuïta. Informa-te'n al 900 933 223 o al web creativaonline.cat.
Cada dijous a les 11 de la nit, en Marc Clapés i en Jerry Kerriberry s'apoderen de la ràdio per oferir un show amb participació de l'audiència. I on el guió del programa el fas tu. Tothom ho comenta. En Marc Clapés i Jerry Kerriberry.
Ràdio Capital.
M'agrada aquest programa.
La ràdio de l'Empordà. Un territori. Una música. Una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
A punt d'arribar a tres quarts de nou del matí. Parlem de llibres amb la Teresa Calabús. Teresa, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu tots?
Bé, bé, anar fent.
Bueno.
Aviam, què ens recomanes avui?
Doncs mira, fa uns dies va sortir una publicació, un llibre, que va cridar molt l'atenció al públic que acostuma a escoltar la ràdio, que escolta recomanacions literàries, perquè es va entrevistar l'autor. Aquest senyor es diu Matthias Henart, és francès, nascut a l'any 72, per tant és un home jove, i és antropòleg i ha tret una novel·la amb humor. Per què va tenir tant de ressò? Ho dic perquè normalment quan una persona entrevistada aconsegueix cridar l'atenció i dir alguna cosa nova o posar xispa, es nota que es venen a encarregar o ens pregunten si tenim el llibre. Sovint la gent no sap, es pensa que se'n recordarà del títol, quan arriba a la llibreria no ho recorda, et diu, avui han entrevistat a Fugano i que no em recordo com es diu i no em recordo com es diu el títol, se'n recorden de res, però sovint buscant el programa, buscant el tema una mica, aconseguim trobar de què parlen. Aquest va ser el cas de Matthias Henart, que com a llibreter, ja us he de dir que també ens havia cridat l'atenció, perquè el títol és El banquet anual de la confraria d'en Terramorts.
Ah, déu-n'hi-do.
Molt bé, l'escriptor, ja, això ja promet. L'escriptor es posa a la pell d'un estudiant d'antropologia i té una beca per estudiar el comportament de les persones a pobles petits. Llavors deixa la xicota a París, deixa evidentment els amics i el benestar de la ciutat i s'instal·la en un poble petit, petit, vull dir petit, que prou feines hi ha res, vull dir un hostal o l'habitació d'una particular que li posa l'habitació, i comença a tenir un qüestionari de preguntes que vol fer a cadascú del poble, i aquí troba més o menys interessant. Llavors, l'arcalde del poble és l'en Terramorts, també, i té un equip, una brigada que l'ajuden, que bé, normalment aconsegueixen, diguem, suportar la seva feina amb grans dosis d'alcohol, sobretot quan no tenen, quan tenen la feina feta, és a dir, de moment primer sí, no sempre aconsegueixen enterrar el difunt en condicions, però en tot cas quan està, després sí que es deixen anar, diguem. I el títol, a què és degut? Doncs a que hi ha una festa anual, efectivament, la confraria d'en Terramorts, de pobles propers i de comarca, fan una festa en la qual queda clar que la mort el respecta al seu dia de festa, perquè no mor ningú a la comarca aquell dia, fa anys que no mor ningú, i per tant es poden, des de primera hora del dematí, es poden deixar anar i poden celebrar la seva diada. Aquest és la meva, diguem, pinzellada del que és aquest llibre.
Però on el van entrevistar, no és... que va sortir, que va tenir tanta repercussió?
No recordo, devia ser algun programa de matins de, o bueno, algun programa d'aquests de migdia, no? Que no s'escolta sí. Bastant i tal, perquè em van dir, ens ha agradat molt el que ha dit, era molt divertit i vaja, i és un llibre que d'un noi que va al poble, saps? No. Vull dir, ens ho deien així d'una manera molt... Però bueno, era de bon endevinar, perquè t'he de dir una cosa, sobre la taula... llibres que puguin fer riure o que puguem pensar que aquest sentit de l'humor arribarà a tothom, poder ni tenim, no sé, de 50 ni tenim 3, i encara penso que em passo perquè en aquests moments hi ha l'últim Safier, l'alemany que havia escrit El maleït Carme, que també aquest ja l'agafa, qui ha llegit els anteriors ja l'agafen convençuts que com a mínim el somriure els hi estirarà, diguem, però allò, sang nova i fresca que pugui portar humor, pocs.
Clar. Clar.
No puc dir el programa, perquè això sí que ho he oblidat, però sí. Bueno, també ho podem trobar, segurament. Suposo que si posem
segurament
entrevista ens... Matthias Henart...
Devia ser aquest cap de setmana, el Via Lliure de RAC1, devia ser, estic veient que el van...
Fa més, fa 15 dies ben bons. Sí.
Doncs, clar, la gràcia és que... Fa molta gràcia això, no? Que quan entrevisten algú a la ràdio, automàticament ja puguis preveure que et vindrà gent sí. demanant el llibre.
Sí, és curiós i es coneix molt la capacitat de comunicació de l'autor, sobretot, perquè la gent en realitat, l'entrevistador hi fa molt, perquè una bona entrevista provoca molt bones respostes, no? Mm. Però si l'escriptor se sap comunicar i se sap vendre, entre cometes, sap fer arribar a la gent el que pretenia, normalment hi ha aquesta reacció, en tots els aspectes, vull dir, llibres més seriosos, amb llibres més tècnics, però ja et dic, en aquests més populars que podria passar totalment desapercebut, perquè podria ser un llibre que el posaríem a l'estanteria, un parell d'exemplars i no ho detectaria ningú, saps? Però una entrevista fa, doncs, que això, que ja te'l demanin, que tu quan el vens diguis, mira, doncs aquest ens n'han parlat bé, i puguis llegir-ho i donguis una ullada, i ja ha començat la cadena, vull dir...
Jo sospito que et passarà el mateix, et passarà el mateix amb el llibre del Jordi Amat.
Ja ha passat.
Ja t'ha passat,
sí.
Això, perquè sí, està sortint de tot arreu.
Sí, el d'en Jordi Amat, de fet, vam haver de córrer a demanar-ne ja més, i sí, ara penso que ens en queda un en català i un en castellà, i espero que en tinguin, vull dir, que l'editorial hagi reaccionat ràpid a reeditar o que ja en tingués quantitat.
I a més. Aquest, el fill del xofer també té una certa vinculació amb l'Empordà, perquè és el fill del xofer de Josep Pla, fa referència al títol.
Sí. Bueno, i a més, esclar, el personatge va ser allò intensament mogut tota la seva vida, i llavors ja en la mort no en perdem. Vull dir
sí,
també. I a més, té un valor afegit, i és que novel·lar una vida real o uns fets reals, vull dir, la veritat és que hi ha molt d'interès, molta gent que no llegiria narrativa, diguem, per l'únic plaer de llegir una història que saps que és ficció, quan hi ha un gran contingut real, hi ha un públic diferent interessat, però sobretot suma,
Clar. Clar.
Això suma, sí.
Recorda'ns el nom del llibre que ens recomanaves avui.
El títol del llibre que us recomanàvem avui. L'autor, sí. Matías Henart, en català Editorial Empúries, en castellà Editorial Alfaguara, uh-huh. I és el banquet anual de la confraria dels enterramorts.
És autor francès, no? Veig.
Sí, francès. Sí, se'n va de París, el personatge deixa París, la ciutat és clar, glamurosa i amb totes les comoditats, i se'n va això, amb un poblet que no sé pas si hi ha 500 per habitants, vull dir que... Yeah. I bé, la característica que l'alcalde, simpàtic, divertit i molt d'allò, és l'enterra morts del poble.
Déu-n'hi-do, bueno, doncs no sé, té molt bona pinta aquesta recomanació. Gràcies, Teresa, i no sé si ens vols llegir un fragment o
mira, no el tinc triat, escolta, em sap greu,
no, cap
perquè
problema.
seria yeah. bo, però seria bo també que ho encertéssim del tot, i avui no estava preparada per llegir-vos un fragment.
Cap problema. Doncs escolta, parlem la setmana que ve, que vagi bé la setmana, i dimecres que ve una nova recomanació.
Esperem que sí. Gràcies.
Que vagi bé. Adéu.
Bon dia. Adéu-siau.
Són les 8:53. Falten 6 minuts i mig per arribar a les 9. Nosaltres anirem acabant aquí el programa. I ho farem fent un últim repàs a la previsió del temps per les properes hores amb l'Albert Aparicio.
Doncs encara que no ho sembli, així és, efectivament, el novembre és estadísticament el mes més plujós de l'any, però enguany sembla que no ho serà. Un dia més seguim parlant d'estabilitat atmosfèrica i domini de l'ambient assolellat. Matí fresc, però no tan fred com ahir, quan vam arribar a tan sols 4 graus a la Bisbal d'Empordà o 5 a Torroella de Montgrí. Avui les mínimes es situaran entre els 7-9 graus i els valors màxims fregaran els 20 graus. Durant la propera matinada i fins demà al matí es poden formar alguns bancs de boira o núvols baixos amb reducció de la visibilitat a primera hora, però en general dijous tornarà a ser un dia dominat per la bonança atmosfèrica. Això sí, a partir de demà al vespre entrarà el vent de tramuntana que ens acompanyarà també tota la jornada de divendres.
Gràcies, Albert, i gràcies a tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital, amb qui fem cada dia aquest informatiu i que cada dia segueix l'actualitat al minut a la nostra pàgina web, que és radiocapital.cat. I vaja, si entreu ho veureu, no hi ha res més que entrar i veure tota l'actualitat que us expliquem cada dia. De seguida, la millor música del món, seleccionada per en Marc Clapés i l'Àlex Mata. Amb dos nous locutors, per cert, a qui donem la benvinguda. Per tant, que vagi molt bé el dia.
35 pobles, una ràdio.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Let me tell you.